Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Toni Muñoz, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hola.
Periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia, col·laborador de RAC1. Avui parlarem amb el Toni Muñoz de dos principals crims sense cadàver, que en aquest cas els hem de situar a tot l'estat. A veure, els dos s'han comès a Catalunya i exactament a la mateixa localitat, als Pallaresos, a Tarragona.
Efectivament.
Un va ser el 2009, es va acusar Ramon Lasso de matar la seva parella i el seu cunyat. Els cossos no es van trobar mai, però ell va ser condemnat a 30 anys de presó. I el segon cas és més recent, va tenir lloc el 2015, quan va desaparèixer Carme Gallard i totes les sospites apuntaven a un agent immobiliari amb qui hauria tingut problemes un tal Ramon Franch. Ahir mateix un jurat popular va declarar Franch culpable d'homicidi, tot i que, com en el cas anterior, no s'ha trobat el cadàver.
Clar, aquí es dona una circumstància curiosa, per dir-ho d'alguna manera, i és que hi ha pocs casos en què hi hagi desaparicions que finalment doncs, siguin un homicidi i que després doncs, no es trobi mai més el cadàver, però també i aquesta curiositat, aquest fet singular que tenen en aquests casos és que es cometen als Pallaresos, per gent dels Pallaresos, i en el qual doncs, els crims que cometen no es troben els cadàvers. És el que explicaves. En aquestes últimes setmanes s'ha fet el judici a l'Audiència de Tarragona pel conegut com a segon crim dels Pallaresos, ara ja ho podem dir. Ahir el jurat popular format per nou ciutadans va declarar l'acusat Ramon Franch culpable de la mort d'una veïna del poble que es deia Carme Gallard. Expliqueu una mica com va ser aquest cas. Carme Gallard era una dona de 65 anys que va desaparèixer el 18 de juny del 2015 i els Mossos, com fan sempre en aquests casos, van començar a investigar, a buscar-la i no la troben. Va desaparèixer sense deixar cap mena de rastre. Aleshores el que fan és endinsar-se sobretot en el seu entorn, en les seves amistats i sobretot el que intenten és saber si Carme Gallard tenia algun enemic. Tot això que sembla tan fàcil, doncs als Mossos els hi costa de trobar, al final doncs és una complexa investigació. I la dona està desapareguda, des d'un principi ja es té clar per això que es tracta d'una desaparició no voluntària. I clar, perquè quan apareix un cadàver, tens alguna cosa a la qual agafar-te i la qual pots analitzar, no? Tens un punt de partida, tens el cadàver, les restes que hi ha, les empremtes...
I pots fer una investigació a través de l'autòpsia.
A través de l'autòpsia.
Ja, però si no hi ha cadàver...
Clar. Són molt més complexes i molt més complicades totes aquestes investigacions. Després d'estirar del fil, els Mossos es topen amb un sospitós. Es tracta de Ramon Franch, un agent immobiliari. Revisant la vida de Carme Gallard, se n'adonen doncs, que mantenia un litigi judicial amb aquest agent immobiliari, ja que suposadament uns mesos abans l'havia estafat. Aquesta dona havia contractat els seus serveis l'any 2006 perquè li fes els tràmits corresponents per la venda d'una casa a la platja del Miracle i al mateix temps que li comprés una casa a la zona de la muntanyeta del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Per culpa de la gestió d'aquest agent immobiliari, de Ramon Franch, Carme Gallard va perdre les dues cases, tant la que tenia com la que volia, i el va acabar denunciant. El jutjat d'instrucció 5 de Tarragona, després d'investigar els fets, va tancar la instrucció i va enviar a judici a Ramon Franch com a imputat per un delicte d'estafa i falsedat documental. El Ministeri Fiscal li demanava 6 anys de presó i una indemnització que havia de pagar a Carme Gallard de 1,5 milions d'euros. El judici, atenció, s'havia de fer el 29 de setembre del 2015, però 3 mesos abans la dona, Carme Gallard, va desaparèixer i, per tant, el judici no es va poder fer, va quedar en suspens. Clar, l'acusat, mesos abans, tot això és el que investiguen els Mossos i se n'adonen a partir d'aquesta investigació, és que aquest acusat, durant els mesos anteriors a la seva desaparició, havia intentat arribar a un acord econòmic amb aquesta dona per tancar el cas i així evitar anar a judici i, òbviament, estalviar-se aquesta pena doncs, que li podia caure de 6 anys de presó. Per tant, ja tenien un sospitós i un possible mòbil del crim, que era, clar, un mòbil econòmic, que era, doncs, òbviament, no haver-li de pagar aquests diners i no acabar a la presó. Aleshores, segons va quedar aprovat ahir, Ramon Franch va preparar un pla per acabar amb la seva vida i desfer-se del cadàver de Carme Gallard. Els Mossos d'Esquadra, com que ja tenien aquest sospitós, van fer el que es diu la geolocalització dels telèfons. que és intentar saber on va estar els dies abans de la desaparició Ramon Franc a través del posicionament dels seus telèfons. El que fan és, bàsicament, agafen el senyal que hi ha entre dos repetidors i fixen el punt, és a dir, el que es coneix com la triangulació. Aleshores, el que van descobrir és que Ramon Franc, els mesos abans de la desaparició de Carme Gallart, havia estat rondant per la zona dels Pallaresos, vigilant-la. I com ho va fer? Doncs bàsicament va demanar ajuda a una amiga seva, li va dir doncs, que li va posar d'excusa que havia d'espiar la seva dona que sospitava que li feia el salt, que tenia una aventura amb un altre home. I li va dir, doncs deixa'm el cotxe i aleshores jo amb el teu cotxe intentaré seguir la meva dona i d'aquesta manera no aixecarà sospites. Què va fer, a més, Ramon Franc? Va maquejar, diguéssim, el cotxe, va posar-li vidres tintats perquè d'aquesta manera cap persona del poble el pogués reconèixer. Amb aquests vidres tintats, durant els mesos abans de la desaparició de Carme Gallart, doncs va seguir la pista. Fins que el 18 de juny del 2015, tot apunta que la va fer entrar al cotxe, no se sap si la va abordar o la va convèncer per entrar al vehicle, i aleshores la va matar, va posar el cos al maleter i va traslladar el seu cadàver fins al Pirineu o al Prepirineu d'Osca, on sembla que es va desfer del cadàver.
Perdó.
I ara em diràs...
T'he fet una introducció a la pel·lícula...
I ara diràs, com se sap tot això?
Ara, mira.
Si no ha aparegut aquest cadàver...
Aquí he pensat jo, aquí intervindré jo i diré, bueno, com se sap, si no s'ha trobat el cadàver, com se sap que ell la va...
La va matar, es fa?
Bueno, la va introduir al cotxe i va passar tot el que has dit. Com se sap això?
Doncs se sap el recorregut que va fer Ramon Franc a través de la localització del mòbil, també, òbviament, aquesta càrrega, doncs, aquests motius que tenia a priori Ramon Franc per desfer-se de Carme Gallart, i després una prova que va ser clau i que ha sigut clau en tot això, i és que van trobar sang, ADN, de Carme Gallart en el maleter del cotxe.
Fixa't.
De fet, aquesta prova que va ser clau, van detectar unes restes de sang en aquest maleter, el Ramon Franc va intentar doncs, desviar l'atenció. Va demanar a aquesta mateixa amiga a la qual li havia demanat el cotxe que mentís a la policia i que digués que uns dies abans s'havia trobat amb Carme Gallart i que precisament mentre li ensenyava el cotxe i el maleter es va fer un cop al cap.
Vaja.
Això va ser una carta que Ramon Franc ja envia directament des de la presó amb aquesta amiga i que consta en aquesta causa i que és una de les claus d'aquesta investigació. A tot això... Clar, què s'ha de fer en un cas d'aquests, no? Perquè, com dèiem, no hi ha cadàver, no s'ha trobat mai. De fet, la família està una mica resignada de que i comença a assumir doncs, que mai trobaran el cadàver perquè sembla, pel posicionament del mòbil de Ramon Franc, doncs que ell va anar a una zona del Prepirineu d'Osca molt frondosa i que serà molt, molt difícil doncs, que aparegui fent una batuda. I potser alguna persona que passi per allà algun cop, doncs, potser en algun moment doncs, la troben, no? Però a hores d'ara sembla complicat i la pròpia família, doncs, pel que hem llegit en algun article, doncs, ja està resignada que això pugui passar. Clar, en tot aquest marc d'aquesta investigació, el més complicat, sobretot, és demostrar que la dona no està viva, no? I com es fa? Doncs, bàsicament, a partir dels indicis de que no ha contactat mai amb els seus familiars, no ha realitzat cap mena de moviment bancari, no ha operat amb comptes nous bancaris, per tant, al final, quan no dona senyals de vida, doncs el més obvi és que està morta. Ahir es va acabar aquest judici, es va acabar la deliberació del jurat popular, que va començar el dilluns a la tarda, van declarar culpable a Ramon Franc, sí. I ara doncs està a l'espera de que li fixin
ara
una...
Ara depèn del jutge és qui tria...
Exacte.
La condemna, dir, no?
Exacte. Ara doncs la fiscalia ha demanat 15 anys de presó per un delicte d'homicidi, l'acusació particular, que són els representants, diguéssim, de la família de Carme Gallart, demanen una pena de 20 anys de presó per assassinat.
Un judici, un cas, que tu t'has transportat al cas del 2009, que hi veus... Bueno, hi veus un...
Si un paral·lelisme.
Una casualitat, no?
Sí, perquè, clar, jo... suposo que totes les persones doncs, que ens dediquem, diguéssim, a aquest món, quan parlàvem del crim dels Pallaresos, sempre ens venia al cap el nom de Ramon Lasso, que va ser el primer condemnat a Espanya per un crim en el qual no van aparèixer mai els cadàvers, que no hi havia restes biològiques, que no hi havia arma del crim.
I com es fa això, aleshores?
Doncs, precisament, aquest cas va ser molt interessant perquè, bàsicament, al final són un conjunt d'indicis que t'acaben portant cap a aquesta persona.
Perquè llavors potser tampoc no hi havia tants mòbils com ara i tantes...
Clar, estem parlant del
2009.
Sí, algun potser sí,
però aquí sobretot el que va pesar era la capacitat delictiva de Ramon Lasso. posen antecedents. És a dir, aquesta era una persona que ja tenia uns antecedents semblants i que quan es va cometre aquest doble homicidi, doncs ja era sospitós. Us explico ràpidament de què va anar tot això. El 27 de març del 2009 van desaparèixer dues persones, també al municipi dels Pallaresos. Eren la Júlia Lamas i el Maurici Font. Tots dos eren cunyats. L'última persona que els va veure en vida era Ramon Lasso, la persona doncs, que després va acabar sent condemnada per aquest homicidi.
Ja es veu això.
El Ramon Lasso...
Jo de moment no veig res,
Home, però pot ser l'última persona que l'ha vist?
Esperi que ho expliqui el Toni, home, per favor. Va, silenci, digues.
El Ramon Lasso, bàsicament, era...
Perquè ja hem dit que va ser el culpable, però esperis.
El Ramon Lasso era el marit de la desapareguda, de la Júlia Lamas, i era el cunyat del Maurici Font. Aquesta persona els va veure aquell matí, just el dia que van desaparèixer, aquell 27 de març del 2009, diu que van marxar amb un cotxe perquè volien iniciar una nova vida. Clar,
els cunyats,
que havien marxat perquè ja estaven farts i que s'havien enamorat i que havien marxat.
Fixa't.
Això ningú s'ho creia, perquè van començar a parlar també amb els familiars i van dir que no havien notat res i que no tenien cap motiu per marxar ni que tampoc es creien que aquella relació fos de veritat. L'únic que ho deia era el Ramon Lasso, que intentava, doncs, diguéssim, desviar l'atenció. Què va passar? Doncs, estirant del fil, es van adonar doncs, que el Ramon Lasso mantenia una relació amb la seva cunyada, és a dir, amb la dona del Maurici i la germana de la seva dona. I aleshores, el presumpte mòbil del crim en aquells moments era doncs, que el Ramon Lasso es volia desfer de les persones que li feien nosa, que en aquest cas eren el marit de la seva amant, diguéssim, i la seva dona. Tot això, clar, s'ha de demostrar, no? I com ho intenten demostrar? Doncs bàsicament per aquesta capacitat delictiva que ja tenia Ramon Lasso, perquè ja s'havia vist implicat i, de fet, havia estat condemnat per un fet similar. I és que, uns anys abans, a l'any 1988, la primera dona de Ramon Lasso, va aparèixer decapitada a la via del tren, també a Amposta. Què va passar? La investigació inicial van dir doncs, que es tractava d'un suïcidi, però la família de la víctima no s'ho va creure, perquè sobretot l'aspecte que presentava el cadàver no indicava que fos un suïcidi.
No hi havia... era voluntari, diguéssim.
En principi, el que es va dir és que era un suïcidi. Però després, estirant del fil, la família no s'ho va creure mai. La roba no estava tacada de sang, tampoc hi havia, diguéssim, ni esquitxades en el lloc dels fets, perquè, clar, va aparèixer decapitada, això en principi doncs, ha de provocar una esquitxada molt gran de sang, diguéssim, però no hi havia aquestes restes.
No t'hi entretinguis aquí.
No, un altre fet clau, per exemple, és que les sabates estaven netes, impolutes, i aquella nit havia plogut en posta. Vull dir que en el camí, si s'hagués volgut suïcidar...
S'haguessin tacat.
Això en un primer moment no ho van mirar, la Guàrdia Civil, i van concloure doncs, que havia estat un suïcidi. Però... tot i això, aquell dia, el Ramon Lasso es va comportar d'una manera molt estranya. Quan el van trucar per dir-li que la seva dona havia aparegut, que s'havia suïcidat a la via del tren, va fer una cosa doncs, que a tothom se li va posar els pèls de punta i realment això ho han... Per exemple, ha escrit un llibre molt bo a Fàtima Llambri que es diu Sense cadàver, que relata tot aquest cas.
Sí, li han fet un tuit just quan començàvem a parlar-ne.
Doncs, efectivament, és una de les grans expertes d'aquest cas. Ha estat 5 anys parlant amb Ramon Lasso, entrevistant-lo, i ho plasma molt bé en aquest llibre. I ell explica com després que... quan ràpidament el truquen i el Ramon Lasso va cap al lloc on han passat els fets, ja el cap separat del cos, perquè això és el que va passar, i el Ramon Lasso l'agafa dels cabells, mira fixament el cap de la seva dona i el torna a deixar el mateix al terra. Sí, sí, realment va ser un gest macabre que tothom, totes les persones que estaven allà doncs els va sobtar molt. Ell no es va ni immutar. Deixo aquí això. 9 mesos després... el Ramon Lasso va ser víctima, diguéssim, va tornar a ser colpejat per una altra tragèdia, i és que el seu fill va morir en un accident de trànsit. Clar, aquí el Ramon Lasso va anar a buscar el seu fill a casa dels seus sogres, anava viatjant per la carretera, quan de cop i volta diu que un camió se li va tirar a sobre, va caure per un rodolant, per un penya-segat, i es va incendiar el vehicle i el seu fill doncs, no va poder sortir i va morir doncs, calcinat. Ell va sortir pel seu propi peu i no es va fer ni una rascada. Això va cridar molt l'atenció dels investigadors, que ràpidament van obrir una investigació i van dir que és estrany doncs, que Ramon Lasso hagi estat colpejat per dues tragèdies en només 9 mesos.
Estrany ho és.
Van fer una prova pericial, una investigació molt acurada, els va cridar molt l'atenció doncs, que aquell cotxe portés la primera marxa posada, quan va aparèixer caigut després de, per aquell terraplè, clar, ningú viatja ni circula amb la primera, amb la primera marxa posada. I es van adonar doncs, que un després aquest incendi el que va provocar, doncs, clar, el tap que hi havia de la benzina era de rosca i estava desenroscat. Això, per una explosió, era impossible doncs, que es deixés anar, no? Aleshores, el van condemnar per la mort del seu fill. Què havia passat? Doncs que el Ramon Lasso, presumptament, bueno, o en aquell moment els indicis que tenien, és que estava mantenint una relació amb una altra, amb una veïna de la zona, que tenia altres fills, i considerava doncs, que el seu fill li feia nosa per intentar iniciar una relació sentimental amb aquesta persona. I clar, quan tenen aquesta potencialitat criminal de Ramon Lasso, tiren enrere i miren, tornen a revisar el cas del suïcidi de la seva dona. I aleshores se n'adonen totes aquestes pistes que he parlat, de les sabates...
Estava tancat aquest tema, eh?
Que estava tancat en aquell moment.
I el tornen a reobrir.
El tornen a reobrir, se n'adonen de tot això, doncs que aquella nit havia plogut i les sabates no estaven molles, que el tall, diguéssim, del cap doncs, va ser net.
És que sembla que...
I aquest gest tan
suspicant... Home, però això són dades, i això són pistes, dades, home.
Esteu continuant parlant del cap.
I aquest si li gest... cap a vostè
silenci,
i
a veure,
home,
com...
No
anem a... Silenci, que estem... que perdem el relat.
Aquell gest tan sospitós i tan macabre que comentava, doncs, d'agafar el cap, bàsicament el que estava fent Ramon Lasso era comprovar com ell havia escanyat prèviament la seva dona, havia posat i simulat un suïcidi, i el que estava fent era mirar si havien quedat restes de
les empremtes.
De les empremtes i les marques de quan va escanyar la seva dona.
Quan escanyes queden empremtes al coll.
Això era realment el que va fer Ramon Lasso. Va ser condemnat a, diria, 18 anys de presó per aquest doble homicidi. Va acabar sortint-ne només complint-ne 8, per bona conducta.
I després de dos assassinats, després de complir 8 anys de presó.
Anys de presó, va sortir, va voler iniciar una nova vida, perquè ell vivia en Posta, es va traslladar als Pallaresos, i 10 anys més tard doncs va acabar amb la vida de la seva dona i del seu cunyat, els cadàvers dels quals no han aparegut mai.
Ha matat dues
mai.
Dones seves, ja.
I sempre...
No, no, perdona, ha matat amb una exdona, amb un fill...
I l'altra dona.
I l'altra... I el cunyat.
Quatre.
Sí. I tot, és a dir, els dos casos guarden una estreta similitud perquè es basen en aquest mateix patró de comportament de que Ramon Lasso s'acaba desfent de les persones que li fan nosa. Perquè, en aquest cas, doncs, volia, en l'últim cas, doncs, perquè volia estar en principi amb la seva cunyada, i en el cas anterior perquè volia estar amb aquesta veïna.
Caramba. I això els de la presó no veuen que hi ha persones que són difícils?
Però es veu que... Ramon Lasso és un seductor, diguéssim. És una persona molt afable, molt educada. De fet, cada vegada que els Mossos d'Esquadra doncs, es presentaven a casa seva, els atenia amb una grandíssima amabilitat, els convidava a cafè, sempre es mostrava molt col·laborador amb les tasques policials, amb la investigació, però,
en fi,
és una persona doncs, que no té cap mena d'empatia, no? És un psicòpata de manual, efectivament.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
Aquests dos casos als Pallaresos. Per tant, ara ja podem parlar del primer crim dels Pallaresos i el segon.
En fi. Sí, és casual que parlem de dos casos en la mateixa, diguéssim, amb...
mateix municipi.
Sí, sí.
La gent es qüestiona com la policia va poder tancar el cas d'aquesta senyora decapitada, però vaja.
D'Amposta.
Sí. Bé, eren, diguéssim, altres temps. També hi havia, corria una teoria que deien doncs, que una de les persones que va ajudar Ramon Lasso a desfer-se d'aquell cas que en principi era de violència masclista, quan va escanyar la dona era un cas de violència masclista, doncs que hi havia alguna persona coneguda, familiar, que tenia algun tipus de relació amb la policia, doncs que el va ajudar a desfer-se i que per això no es va investigar prou.
Ara s'entén.